Al matí, a Ràdio Sabadell.
Vieni, vieni, vici, sai, sì, bello, impossibile. Vieni, vieni, vici, sai, sì, bello, sicuro di te. Tu mi prendi così, come tu mi affascini.
Bon dia, aquí Beni, com està la Vidi i la Vici?
Més contentes que mai, perquè tenim una mega sorpresa.
Avui tenim una sorpresa molt gran. Primer,
avui som més
a l'estudi i ens fa moltíssima il·lusió tenir una convidada que ara presentarem. Primer saludem el creador del nostre imperi, Ramiro Fernández.
Això cada cop que diuen el creador m'agafa algú. Sento com Jesucrist.
A partir d'ara direm el pintor. Perquè et descol·loca sempre.
Direm el pintor, eh?
El que tu vulguis.
Sí.
Bueno. Com estàs?
Jo, bé.
Sí, ja veig que has portat els apunts,
sí.
Com sempre.
Clar, perquè tinc por de quedar-me en blanc.
Perquè avui, doncs, abans de presentar la nostra convidada, hem de dir que parlarem de les males companyies, en la creació,
sí.
Perquè, evidentment, l'ambient en què estem immersos pot afavorir o, en canvi, obstaculitzar la nostra creativitat. Com afecta els creadors a la personalitat, a l'autoestima, a la seva manera de veure el món? Doncs també li demanarem a la cantant i poeta Ivet Nadal. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, encantada.
Nosaltres també, eh? Avui et tenim a l'estudi.
Sí, he decidit que sí, però si arribo a saber que el Ramiro portava punts, també n'hagués portat, eh?
Crec que ara estic a punt de marxar. Crec que no et calen, eh? Has triat un dia de pluja, eh? Fantàstic per venir a la ciutat. Tu què en penses, també, Ivet, de les males companyies?
És un tema complex, eh? Jo sempre vaig pels marges. Llavors, això ja vol dir que per mi el sistema és com una mala companyia. I, per tant, he decidit anar pel marge, i això és molt complicat, és dur, i fins i tot pels marges, fins i tot el sistema es posa a criticar els marges, no? I dic, ostres, criticar el sistema, no només.
Exacte. Difícil trobar també l'equilibri en aquests marges. Ramiro, a veure, posa'ns en context què en penses, perquè potser seria interessant també definir primer, no?, el que s'entén per una mala companyia.
Una mala companyia, el que diu la Ivet és veritat, ja el sistema és una mala companyia. Però, és clar, tots vivim en el sistema, és molt complicat viure de l'art i estar al marge del sistema. Llavors és un equilibri complicadíssim, oi? Bueno, hi ha maneres, no ho sé, però és molt complicat. És clar, una mala companyia pot esgarrar totalment totalment el que és la vida, la trajectòria d'un artista. Però també, a vegades, si ho mirem d'una altra manera, també pot ser una font d'inspiració, perquè dona molt tema. Hi ha molts artistes, que ho deia això la Big Mama, em sembla.
Sí, l'escoltarem de seguida, també.
Sí, que, esclar, una mala companyia és una font de creació. Però, esclar, una cosa és considerar-la com a font d'inspiració i l'altra, quan la considerem en el món de la dedicació. I en el món de la dedicació, jo sempre ho dic, i sempre ho parlem, oi, Montse?, que el més important és trobar un estat propici per la creació. Aquest estat propici demana unes condicions de vida, unes renúncies a moltes coses, que és tot això del sistema, una estabilitat, i llavors que no hi hagin masses preocupacions, perquè llavors és quan vola l'ànima, oi?
Bueno, jo no estaria molt d'acord, perquè les condicions de possibilitat de la creativitat, en paraules... Sí. De Kant, perquè Kant parlava de les condicions de possibilitat de l'existència. Sí. Són molt variades. Hi ha gent que el caos, la desesperació...
Fomenta la seva creativitat, no?
La creativitat és com una cosa, com una flor rara que neix en condicions estranyes.
Sí,
i per tant, a vegades l'estabilitat el que fa és avorrir-te tant que no pots crear ni una línia.
Sí.
Però a mi m'interessa molt les males companyies que portem dins. I que som nosaltres generadors d'aquesta mala companyia. I una cosa que volia parlar que a mi em va impressionar molt és la Carmen Maura parlant de l'Almodóvar. Perquè, si recordeu la movida, la famosa movida...
Sí, era una de les seves, no?, muses, de les seves referents.
Però s'ho passaven tan bé, Luz i Pepi Boom. Era un divertiment, totes les cançons que fèiem al Magmara. Tot allò era una locura divertida.
Una bogeria.
Era genial. I després la Carmen Mare deia, és que és una pena, diu, perquè està amargat l'Almodóvar. I ho deia així, ens diu, perquè ara ha anat a Cannes, al Festival de Cannes, li han donat un premi i estava emprenyat perquè no tenia dos premis més. I, no, i el que estava nominat només d'un del tres. Diu, està amargat, mai en té suficient, mai és prou el que necessita.
Aquesta insatisfacció constant, no?
Amargat, ressentit. Diu, ja no s'ho passa bé. I si mires les últimes pel·lícules com Los Amantes Pasajeros, que és dolentíssima, dius, ostres, quina pena, aquella frescor, aquells anuncis que fèiem les pel·lícules, no sé si us en recordeu, sí. Eren boníssims, que era, no, hagas lo que hagas, ponte bragas, no?
I que era molt irreverent.
No, tenia un punt molt, i bueno, penso que la mala companyia és aquesta necessitat a vegades de reconeixement, o de necessitat d'amor, de reconeixement, sobretot jo, que crec que fa molt mal a l'artista.
Sí. En aquest cas, potser ell també ha volgut...
Bueno, la Jordina discrepa.
Vinga, va, Jordina, va. Digues.
Jo crec que, clar, depèn, una cosa és una mala companyia per la creació, potser una mala companyia a la vida és una bona companyia per la creació, perquè et produeix tant sofriment que crees, pots crear uns poemes, pots crear unes obres fantàstiques. Ara, com a persona, t'està destruint. I en canvi, una bona companyia per la vida potser produeix el que dèiem abans, no? Un avorriment, un estat zen que no et produeix creació.
Ah, doncs el repte ja sabem quin és, eh? Que les bones companyies ens facin ser creatives,
sí.
No?
Sí, esclar, però...
Clar, però si tinguéssim la recepta màgica, no?
Seria tothom... Sí, seria perfecte. Però, bueno, en el cas de la pintura, que es necessita molt temps i molta tranquil·litat per pintar, esclar, hi ha coses que potser hi ha tipus de pràctiques
pintura.
Que es poden fer d'una manera més immediata.
Home, l'Antonio López necessita tranquil·litat.
Necessita tranquil·litat.
Aquest paio però un expressionista, no.
Li posa un volcà amorós al costat i el destrueix.
Un volcà amorós al costat. Aquell paio una fideuà amb allioli el destrueix.
Llavors...
Però la creació no requereix sentiments i sentiments intensos?
Sí. Sí, però llavors...
Esteu aquí indignats que el pot fer tot.
Però llavors, necessitem
llavors s'ha de fer l'obra, eh? Llavors s'ha de fer l'obra.
Llavors s'ha de fer, sí.
I l'obra necessita una
tranquil·litat d'esperit per...
S'ha de fer i necessita...
Per plasmar allò que has sentit.
I la veu i tot no arriba d'un dia per l'altre. Són moltes hores de feina, eh?
Doncs, mireu, anem a ampliar també el nostre imperi amb la visió de la gran Big Mama Montse, la cantant de blues, que jo crec que fa unes reflexions molt interessants sobre aquest tema.
Bon dia. Les males companyies i la influència en la creativitat, doncs bé, el que pot ser en principi una mala companyia d'aquestes que vampiritza l'energia o que et resti, en el cas del blues sol ser una font d'inspiració. Totes les adversitats s'expliquen en aquestes lletres del blues i explicant-ho en una cançó s'aconsegueix que no faci tan mal o que es vagi processant d'una manera més favorable, perquè la música alleugereix doncs, tots els dolors, els traumes i totes les males influències que puguin provocar les males companyies. Definir què és una mala companyia pot ser també complicat, però sempre hi ha aquest refrany també que em sembla que ve de la Índia, que diu que el teu pitjor enemic pot ser el teu millor mestre. Llavors, de tot s'ha d'aprendre, també. I això vol dir que sí que hi ha vegades que hi ha gent, i ho he comentat amb amigues, què penseu d'això per saber quina era l'opinió. I m'han dit que, en el seu cas, pensen que una mala companyia els pot xuclar tant que els deixi sense aquest doll creatiu. Però al cap d'un temps, analitzant tot això o explorant-ho fent una reflexió, pot ser que d'això doncs, en surti una ensenyança. I si més no, ja dic que en el cas del blues acostumem a que totes les adversitats i totes aquestes males influències o males companyies a vegades, moltes vegades, són doll d'inspiració i animen a la creativitat. Vinga, bon dia a tothom i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Beni, Bidi, Bici.
Molt interessant també aquestes reflexions que feia, no?, també, la Big Mama.
Totalment, justament el món del blues prové d'aquests sentiments profuns. En general són molt negatius,
obscurs,
però produeixen una música extraordinària. Sí, imagineu-vos un cantant de blues feliç com un anís, és que quasi és una contradicció en ella mateixa.
Sí. Amb el cap ara també la figura de l'Oscar Wilde, que també va patir molt la seva homosexualitat. I tant. Si no hagués estat a la presó i tot això, no hagués fet aquelles obres tan maques que va fer al final, no?
El de Profundis. Bueno, després de De Profundis no va fer molt, va fer
exacte.
Molt abans,
sí.
Amb la seva
sí.
època de dandy,
sí. Sí.
I així com un personatge com molt extravagant i
sí.
molt ingeniós, no? La
sí.
millor manera de
sí.
superar la temptació és caure amb ell, aquells aforismes tan divertits que
sí.
té,
sí.
però va arribar un moment que aquella parella sí que li va portar molt mala
sí.
vida.
Sí, just, crec que és justament exacte, és un dels casos en què aquest sofriment al final
sí.
el va destruir.
Sí, sí, sí.
I
sí,
va deixar de crear.
Que va morir a París amb la indigència.
Amb la indigència.
I jovenet, no era massa gran,
no,
40 i pico o 50.
El problema de les edats és que a mesura que passa el temps
sí.
històric,
sí.
la gent que es morirà abans dels 50
sí.
ens semblen tots.
Ens semblen
ara 40
joves.
És un nen. 40
com que ja
és un nen.
Estem granats nosaltres.
Estem,
oi?
Sí.
Sí,
doncs
sí.
Potser el secret és tenir ànima de poeta, com diu la Big Mama, que per cert ens recomana un llibre, Espejos de la Nada, de Marifé Santiago Bolaños. L'heu llegit?
Mira, ha sigut enviar-ho i anar-ho encarregar a la llibreria. Vull dir que el llibre està ja a punt d'anar-se a ser
apunta.
Recollit.
Uh-huh. Doncs nosaltres ens hem permès la llicència de posar-hi veu amb la nostra companya, la Karen Madrid, d'un petit fragment d'aquest llibre.
Su sinceridad y al tiempo su exquisita manera de expresarla provoca en la lectura la distancia de lo íntimo para entregar la empatía de la creación. Lo privado, lo muy personal, se convierte en otra cosa, en pequeñas piezas maestras que guardan la potencia de los versos y a la vez se muestran como si se tratara de ofrendas. Marina enamorada, Marina enfadada, Marina desesperada, Marina agradecida. Es indiferente su estado de ánimo o las razones mundanas de una carta. Detrás está siempre la poeta, y como tal las leemos. Un amor da lugar a un poema, una separación da lugar a un poema, pedir ayuda da lugar a un poema. Los versos de Marina, Spezia e Iba se derraman en su correspondencia y en sus diarios.
Ah, jo crec que també molt encertades doncs, aquestes reflexions, no?, d'aquesta proposta literària. Què en penseu vosaltres?
Jo abans pensava que, evidentment, que el desamor o la tristesa o la mala vida és una font d'inspiració, però, com deia una mica la Jordina, jo crec que quan ho vius des de dins no és molt agradable. És a dir, potser és agradable d'escoltar i sembla molt autèntic, però quan és real, quan és la teva vida real, jo crec que és difícil de sostenir i no és agradable, no?
Uh-huh.
I per tant, jo fins i tot va haver-hi un cert moment que vaig pensar que l'únic sentiment, que la tristesa no, era l'únic sentiment, que no es podia escriure sobre l'alegria, no? I quan vaig fer una cançó alegre perquè vaig ser mare
sí.
i tot això, vaig pensar, ostres, també es pot escriure des d'un altre lloc, no?
I que bonic i necessari trobar aquest altre lloc, no? Aquesta altra
sí.
manera, perquè si no jo crec que és quan pot haver-hi doncs, aquesta degradació, no? Com a artista, si sempre estàs buscant doncs, aquestes males companyies, aquest dolor, aquesta foscor per desenvolupar la teva part creativa.
Sí, i que en el fons, si és el teu projecte, no és un producte, si és el teu projecte és que t'està afectant directament a la teva salut física i emocional, i això és un preu molt alt. Vull dir que a mi a vegades, quan ara he fet cançons més tranquil·les, més positives
sí.
o així, la gent em deia, ostres, a mi m'agrada més quan estaves més demacrada, més autèntica, més que paties més, i dic, ostres, doncs pateix tu.
Gràcies, no? Gràcies, com m'estimes, no?
Sí, sí.
És
pues
fort,
no?
També,
és fort,
segons
clar.
quin tipus de cançó, quan aquell que és l'espectador, quan la sents amb tanta passió i tanta emoció posada, és brutal. Però, clar, l'artista està patint, realment, l'artista
Exacte.
Està sentint aquest sentiment de destrucció interna. I no hauríem de trobar l'equilibri.
Entre mig,
exacte, aquest equilibri.
És tan difícil, no?
Doncs com a la vida, sempre és molt difícil trobar l'equilibri. Seguim doncs, amb més reflexions. Ara és el torn de la Iolanda Bataller, que és escriptora, editora i des de fa també 8 mesos directora d'Ona Llibres, la Casa de Cultura i també Laboratori de les Lletres a Pau Clarís, al número 94.
Hola, aquí Iolanda Bataller, escriptora, editora i des de fa 8 mesos directora d'aquesta Casa de les Lletres Catalanes, Casa de Cultura, que és Ona, al carrer Pau Clarís 94. L'amiga Barderi em demana això, les males companyies en la creació literària. Bé, jo sóc una persona que crec moltíssim en que el pensament és creatiu. És a dir, que allò que pensem acaba passant. Per tant, que sempre és molt important pensar bé, pensar en el cas de la creació, no? No jutjar-se, no bloquejar-se, pensar que endavant, pensar que pots crear, pensar perquè allò acabarà passant. Una altra cosa important, dins de cada escriptor, escriptora, hi ha l'editora i l'escriptora. És molt important que a l'hora de crear, qui tingui el protagonisme sigui l'escriptora. L'editora ja entrarà a l'hora de revisar, de versionar, de treballar-ho. Per tant, escriure sempre és difícil, és solitari, sovint és dolorós. Vol de, sobretot d'un canvi de situació, no? La vida pràctica, la vida del dia a dia on vivim i treballem tots, està lluny de la vida de l'escriptura. I per tant és sempre bo poder tenir espais de silenci, espais on arribar a aquest altre estat creatiu, i si vius envoltada de persones, que aquestes persones ho respectin. Penso, però això és molt personal, que els gossos són uns grans acompanyants a la creació, com a mínim per mi. Una abraçada, visca l'escriptura, visca la literatura, visca la vida.
Beni Bidi Bici.
Som fans dels animals, el Ramiro i jo,
tant, sí.
I són els nostres millors companys creatius.
Estan sempre allà, al peu del canó.
Sempre.
El que diu ell està molt bé, és una bona reflexió. I el que m'agrada molt és que parli de la figura de l'editor, com en els pintors hi ha la figura del galerista, que és importantíssima. I moltes vegades hi visió pintors que han perdut tota l'ànima per culpa del galerista, que els hi començava a demanar quadros i va, em comprometo a fer-ne tants al mes i tot això. Esclar, això ha sigut la destrucció total.
Mira, jo et puc una anècdota personal de pes.
Sí.
La meva agència literària...
Sí, així, parla fluixet que ara no ens escoltem.
La meva agència literària... I clar, el meu èxit era els llibres d'autoajuda, però no eren literaris. Però on hi ha més els diners, on hi ha més... Sí. A més, en castellà i tot és amb l'autoajuda i tal. I era fes autoajuda i jo no em sentia còmoda, tot i que eren molt filosòfics. I després al deixar l'agència i concentrar-me només amb la meva editora, notes que hi ha una carrera literària darrere. Potser no es tradueix ni amb els diners ni amb la possibilitat econòmica, perquè estem parlant de xifres molt diferents en castellà o català, però és allò que a vegades parlem també amb el Ramiro i amb la Ivet de seguir la teva veu interior, estar en consonància amb el que tu veritablement ets, i a vegades un dels perills, i aquest és per mi un perill que no m'ha costat, però que entenc que és una temptació, és la comercialitat.
Clar.
O sigui, tu, quan una cosa és comercial, i jo vaig tenir la cosa de fer bastant boom amb El amor no duele, que va ser pam, pam, allò, a més em van fer la contra a l'avantguàrdia, i va ser una cosa que va tenir molt èxit a nivell econòmic, que em van dir que si hagués sigut una època, per exemple, que els llibres... 10 anys abans que es llegien més llibres i no hi havia els mòbils, hagués pogut ja retirar-me pràcticament amb aquest llibre, no? És allò que... Vas bé, no? I què passa? Que et demanen més del mateix. Però és igual, la qualitat. Fes L'amor no duele 2, L'amor no duele 3, L'amor no duele 4,
no? És una mica el que ha fet l'Almodóvar, que dèiem.
Clar, sí, l'Almodóvar, mira, és veritat,
ha fet això.
Lligat, sí.
Perquè és com entendre la seva fórmula i anar-la repetint fins que ens anem cansat tots.
I que a veure, si és la teva veu interior que et diu que és
així,
endavant, eh? Si tu no vols canviar com a artista i et sembla molt bé, però si és per temes comercials o de depressió o de les males companyies que t'obliguen, doncs, això, no?
Però es nota molt, eh? Quan surt de l'ànima, es nota molt,
eh? Però la memòria de l'aigua, per exemple, era una cosa rural i que va tenir molt èxit, i tothom esperava un Rural 2.
Sí, exacte.
Perquè quan una cosa et va bé, pensen que insistiràs molt. No?
I suposo que hi ha pressions, Montse, perquè n'hi hagi un altre.
Sí,
un altre...
el que passa que jo tinc la sort amb la Glòria Gas, de veritat ho dic, que hi ha un respecte tan gran a l'obra de la persona i una consideració tan gran que el que vol és que siguis tu, i mai m'ha fet un canvi important en res. No?
Això crec que és essencial, per la vida d'un que es dedica a això, tant amb pintors com amb escriptors, com amb tot.
Exacte.
Si no hi ha una complicitat i un compàs d'espera, que la persona sàpiga esperar, que no vulgui rendiment ràpid de les coses, que és una collita a llarg plaç, tot això. És una gran sort trobar la persona aquesta.
Tu també t'ha passat.
I no és fàcil, eh?
No és fàcil trobar les persones.
Trobar la persona no és fàcil.
No és fàcil. I en aquest món que vivim, amb el món de la música, que ara tot és tan digital, tan ràpid, que les cançons han de tenir 3 minuts o per ser radiofòniques i totes aquestes coses, hi ha molt... el sentit del valor de l'art amb la música és molt diferent amb la música cantada ara, actualment. I jo mai m'he entès amb els managers ni res, no? Perquè... ostres, et fan... jo m'he trobat experiències molt dolentes amb el sentit de que... que t'aconsellen què és de dintre cançó i cançó, o com has de vestir, no? I això penso que, ostres, és la teva identitat, no? I no qui són ells més que tu per poder expressar aquella cançó si l'has escrit tu, no? O abans de cantar una cançó nova me l'has de cantar a mi primer. Bueno, no ho sé, jo crec que ho puc decidir jo, no?
Clar, però en el teu cas, perquè ho tens molt clar, no? Quina és la teva veu interior, els marges per on vols anar caminant, però clar, segons quin artista, no? M'imagino, doncs, si té aquestes males companyies, sigui un galerista, sigui un mànager, sigui doncs, un editor, sigui una parella, siguin amics, és molt fàcil, que s'acabin perdent, no? Que és el que passa moltes vegades.
És que costa molt, eh? O sigui, perdre el fil és fàcil, però recuperar-lo és molt difícil.
És que la tentació de l'èxit és molt gran. Vinga, és molt gran la tensió.
I més avui dia, potser, no?
I a més has de sobresortir, perquè és un món de molt soroll i tothom ha de portar l'alarma més alta, no?
Sí.
La sirena més alta perquè et facin cas. Després jo crec que si entres en això, i és difícil, no entrar-hi, però pateixes molt perquè ja només ho assaboreixes en funció de l'èxit. I això és un greu perill per la creació. Si les coses són bones o no, només en funció de l'èxit que tinguin.
I aquí a vegades aquestes males companyies amb la gent més jove que comença són terribles, perquè els van signar uns contractes abusius i els tenen agafats, i llavors els són molt joves i que, pobres, bueno, tampoc no saben cap on han d'anar perquè no tenen personalitat forta encara, i els van conduint cap on volen i a vegades els porten a la destrucció.
Sí, però
els enganyen, els destrueixen.
Els camins que trien la gent jove, ja quan trien anar, per exemple, a un programa per ser un músic famós... ja és una mala entrada per mi.
Clar. Ja, el que passa que si tu tens 18 anys o 19, a
vegades... Sí, veuen com la via fàcil. No?
Sí, bueno, o fàcil, o en aquell moment ets molt jovenet, quan
els
veus i dius... ho ha triat perquè és que, bueno, li han portat quasi perquè no ets tu que tries a vegades.
Clar, perquè no són aquestes conscients, edats. Potser no després te n'adones amb el temps, no? En perspectiva, però clar, en el moment...
Potser no porten l'ànima dintre tan forta.
Exacte, però és
perquè
que 18
anys... Perquè la persona
anys...
que ho porta, deixa't estar, ja, no hi ha data.
Però al contrari, potser 17, la porten anys... tant... Mira, l'altre dia vaig veure un documental a Netflix de l'Elvis Presley.
Sí.
I precisament, saps? O sigui, també, com les males companyies, em va sorprendre molt.
Hi ha la pel·lícula, l'HBO.
Això, la pel·lícula, no era el documental, la pel·lícula.
HBO, sí,
HBO. Exacte. I precisament el missatge final és aquest, segons les males companyies, però ell també, doncs... Per aquesta passió, no? Per aquesta devoció als seus fans, a l'art, també es deixa doncs, arrossegar per aquestes males companyies.
Hi ha artistes que s'han destruït
per
donar tot el que havien de donar.
Sí, sí.
Dius, per això jo et dic que ja tenim l'obra feta i que visquem tranquil, Ramiro.
Vosaltres ho teniu claríssim, eh?
Jo ho tinc a cada vegada més clar.
Vosaltres sou la veu de l'experiència.
Sí, jo amb 14 llibres publicats jo ja he fet a tots, que deia a mi mare, si em faig més meravellós i cada un sentit, no espero que s'acabi ara, però jo ja, si havia de fer alguna cosa, ja em sento que ja l'he demostrada, i el sí. Ramir ja
no
diguem.
No, no, jo
I la
no.
Iveta igual, no?
Jo no, que... jo no. Jo no estic massa encara content.
Ah, bueno, no? Però... el Ramir.
No, tu també, tu no trobes que part bueno, de la, no. del que havies de dir, bueno, que vas fent, però que... Sí, sí. Que ja tens una trajectòria i que això tranquil·litza, que no és un inici, no?
Va, deixa que ho digui ella.
No, perdó,
si
ja està, pensant,
si està al final de la carrera.
No, jo ara estic en un moment que estic pensant que fins i tot ho trobo... La paraula no és tonteria, però em surt aquesta. El fet de pujar a l'escenari, d'ensenyar, que potser l'autèntic artista és aquell que no necessita exposar-se i que no necessita comentaris, no? I que tinguis 50, 60, 70, els anys que puguis viure... que puguis seguir construint, pintant, escrivint, cantant, independentment de si ja t'has de... Ja estàs cremat com a cantautor, o com a cantautora, com a dona, per l'edat, per l'estètica, el que sigui, no?
Tot va molt de pressa, no? Noves
sí,
cares, nous productes.
Hi ha com una necessitat d'anar-ho fent, perquè és què faria si no?
Ah, jo
però potser necessites, no, també. Que...
idees molt maques.
No, perquè et dona com un estat de... A veure, quan et dediques a això i et surt bé sí. la feina, que... quan et surt bé sí. és un drama, eh? Quan et surt bé, sí. dona sí. un
és
estat,
un regal,
un
clar,
estat
una
molt
una felicitat,
ple,
no?
Un I estat de molta plenitud.
Compartir-ho no? i que arribi, no? Jo crec sí. que com a artistes, vosaltres, que entenc que és no, molt més jo, el que diu la Ivet, però també entenc que...
Sí, però jo prescindint de si arriba o no arriba...
I admiro que tingueu aquesta necessitat també d'expressar-ho, perquè així nosaltres també rebem les vostres sí. creacions, saps?
Però que és veritat això de sí. la constant necessitat de novetat. Quan ets algú nou, tens molta més... és cara nova, cara fresca, no? I després, lo difícil, no, jo crec que és molt més difícil mantenir-te que arribar a un... No? Estàs d'acord, no?
I tant.
Sí. Arribar, hòstia, és una cara uh-huh. nova, i després, pam, pam, nous.
Però això sí. amb tot, amb l'amor també costa més mantenir.
Sí, és veritat.
No?
Sí, bueno, sí.
Que arribar.
No tens d'arribar, costa, també.
Sí, també. Sí. Però, bueno, també hem d'entendre que hi ha un moment que et riuen les gràcies perquè és nou i ara un moment que t'abandonaran. Però sí, no passa res, perquè tu seguiràs sí, fent sí, el mateix sí. perquè no ho fas ni per agradar ni per desagradar, sinó perquè és com una cosa que la fas per natural.
Això que
com
una
catarsi, no?
No agradar o desagradar és molt important. Nosaltres estem exposats. Sí. Si no tenim lector, si no tenim públic, si tu no et compra ningú... O sigui, volem i dolem, no? Sí, és una relació sí. molt estranya, no?
Sí.
Doncs nosaltres també en aquesta secció sempre doncs, conversem amb el regidor de Cultura, amb el Carles de la Rosa, que ens fa les seves prescripcions i, a més, avui el tenim a Barcelona, a la roda de premsa de la Simfònica. No, de l'òpera de...
De la Foc.
De la Foc, això. Bon dia, regidor.
Bon dia, com esteu?
Doncs amb ganes de descobrir què és el que ens pots explicar. Com va la roda de premsa?
Encara no començarà... d'una estona, el que passa que hem anat en previsió de temps perquè com està el transport públic, com està, hem volgut anar amb calma, que no tinguessin després d'estrès.
Has pogut arribar, Carles? Mm-hmm. Els trens sí, han funcionat avui?
Hola, Carmina, tots a punt. Aquí, ja ens hem aturat un momentet per poder-vos escoltar mm-hmm. i atendre tranquils.
Molt bé. I explica'ns a veure aquest cap de setmana avui l'agenda d'activitats.
Vull. És que, a més és una de les més potents que aquest octubre, ja vaig dir la setmana passada, que sembla maig. Tenim els monòlegs dels Pala per Riures, uh-huh. Que estan dispersos per molts equipaments i, per tant, crec que és molt bo que entrem a sincronitzar a buscar, perquè tenim moltes opcions.
Sí, i a més venen en aquesta tercera edició amb moltes entrades exaurides, o sigui que sembla que ja és una proposta que es comença doncs, a consolidar.
Moltíssim, s'està consolidant molt, que a més cada vegada, clar, això crida també que els monologuistes i els artistes participants doncs, siguin de més qualitat i més transversals no? i més mediàtics. Per tant, cada vegada això està clar que Sabadell necessitava riure, també.
I tant,
en aquest sentit. Tenim després també el Lluís Saus, que està fent el Sant Nicolás en l'espai de...
El cosí del Ramiro, Carles.
Que era Pere IV, perdó, que no sortia. Uh-huh. I aquesta proposta estarà durant diversos caps de setmana. Podem veure si és un monòleg molt interessant que val la pena que puguem anar a veure tots. Uh-huh. Després tenim temes ja molt puntuals d'aquesta setmana. Tenim el Frank, que és aquesta proposta que ens porta el Teatre Lliure a la sala, que sí. per mi és un gran què que la sala hagi aconseguit doncs, portar una producció així en el seu espai. No ens podem oblidar el certamen coreogràfic de Sabadell, que també el tenim demà, que penso que és una aposta importantíssima. Hi ha hagut moltíssimes propostes d'anàlisi que s'han presentat en aquesta ocasió i no han pogut entrar les que han pogut entrar, però hi ha moltíssim interès perquè poder participar en aquest certamen. I el Roger Padrós, que presenta el seu nou disc en el teatre principal demà també a l'Escut de l'Espla. I després també tenim doncs, les propostes de Sant Vicenç, del funeral per morir-se. I en la bàscula es trena pels pèls. Suposo que tothom recordarà la mítica representació de les 90. És un espectacle molt interessant i molt divertit i crec que estarà molt bé que es pugui veure. I a partir d'aquí, doncs, també a partir de la setmana vinent, tindrem moltes més propostes, però crec que aquesta setmana són les més, diguéssim, transcendentals. Hi ha una proposta també que és molt interessant, que sí? És a la quartera, que no ens oblidem que venen els Serres Brothers i també val molt la pena que hi pensem.
Doncs apuntem a les agendes. Nosaltres també d'aquesta obra que es farà a la bàscula pels pèls, doncs en parlarem ara a partir de les 12. Que vagi molt bé, regidor.
Moltíssimes gràcies.
Doncs et deixem aquesta... Ah, clar, mira, que em diu la Barberi. Un moment, aquí, les males companyies. No se'n va sense parlar.
Sense l'opinió del regidor no pleguem. Què hi és?
Carles, Rocío, a la tècnica està parlant amb el regidor. Digues, que et volíem preguntar abans de que marxessis per al tema de les males companyies que avui abordem. Com sempre ens agrada també escoltar la teva reflexió.
Però és que avui escoltant-vos m'ha fet gràcia perquè és allò que sec, tothom em va seduint amb la seva opinió i vas pensant, ara sí, i després l'altre parla i dius, ara també. Jo penso que, com deia la Jordina, que és veritat que hi ha bones companyies per la vida, bones companyies per la creació, però també penso que he vist que hi havia com molt dramatisme en tot plegat. És veritat que des de la felicitat també es pot crear, però sí que és veritat que s'ha de crear, jo crec que des de la distància. A mi m'ha passat sempre que quan he tingut una màxima situació en la que tens totes les pulsions a tope, que tens en aquell moment totes les emocions a màxima potència, no tens distància, en aquell moment no pots crear. Ho has de fer des de la distància després, quan reflexiones sobre el que t'ha passat. Sí que és veritat que pots entrar en un moment d'energia màxima i crear potser alguna cosa molt en brut. Però si jo que em dedico a la dramatúrgia, per exemple, un espectacle sencer, difícilment el treus des d'un brot així, no? Necessites potser una mica més la distància. I és veritat que hi ha males companyies que són molt tòxiques i que es dediquen a vampiritzar a aquestes persones que són potser més emergents o s'enganxen a algú que realment ha aconseguit l'èxit perquè ells són mediocres i necessiten de l'èxit del que està al costat, no?, per nodrir-se. I no sé, una mica el que ho està parlant, jo aquesta és la meva opinió. Crec que les males companyies poden ser detonadors molt bons perquè tu brillis, però alhora has de distanciar i llavors és quan analitzes el que t'ha passat, quan entres realment en el flux, no?
Doncs una reflexió també molt interessant. Moltíssimes gràcies, regidor, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies, Valter. Bon dia. Fins ara.
Gràcies. Puc dir una cosa amb el tema de la vampirització? Ara em ve el cap...
La Verdelli!
No, la figura de la Gala amb el Dalí. Esclar, el Dalí va tenir èxit de seguida que va arribar a París amb els surrealistes, va tenir un èxit així de cop molt fort. La Gala vivia amb el Paul Éluard, amb el poeta, i es morien de gana, eh? I llavors va veure el Dalí i pum, se'n va anar allà, es va enganxar com una lapa. I es pot dir que, jo crec, que el Dalí, des que va tenir la Gala com a pintor, va anar baixant molt, i llavors entre els dos van cultivar molt que és la figura de l'artista. O sigui, van crear el personatge. Que amb això van ser revolucionaris, perquè després ve l'Andy Warhol...
Sí. També fa igual,
És en el fons un epígon del Dalí, quan deia jo soy un artista, i llavors anava per les festes i el pagaven i es posava un quadre a la cara. O, per exemple, el Carlos Pazos, quan també deia jo vull ser un artista, que és una obra molt maca que hi ha aquí al MACBA. Bueno, tot això. Sí. Total, que han sortit ara unes cartes que són molt gracioses entre el Paul Éluard i la Gala, que mentre la Gala vivia amb el Dalí li deien al Paul Éluard, escolta, ja hem vengut aquest quadre. Doncs ja t'enviaré uns quants diners de tot això. O sigui que, en el fons, ell era partícip de tot això.
Sí, sí.
I estava al corrent. O sigui que és una cosa bastant graciosa, eh?
Doncs la veritat és que sí, és interessant. També m'ha agradat molt l'apunt que feia doncs, el regidor de que us anava escoltant i anava pensant, ara estic d'acord, ara no, ara canvio. Això és el que m'encanta d'aquest imperi. Doncs,
I tenim algú al que telèfon, trencant, no? Molt important, que està fent els arguments. Footing.
Vinga, doncs també saludem ara la periodista, escriptora, autora de Benvolguda, Premi Ramon Llull 2022, Empar Moliner. Bon dia i benvinguda al matí de Ràdio Sabadell.
Guapa!
Què tal?
Bé!
Ens han dit que estàs fent footing ara.
Ara ja he tornat, diguéssim. Està plovent i quan plou és molt bonic.
Sí, la veritat és que sí. I en part, què en penses del tema que avui doncs, portem a debat, del tema de les males companyies, no?, en el procés de creació?
No ho sé, tia.
És que és molt filosòfic, eh?
Ja m'ho he dit.
No se m'acudia. O sigui, estàs pensant molt en males companyies. I potser he pensat que la mala companyia sóc jo.
A tu mateixa?
Una mateixa, no? A vegades també pot ser.
Jo sóc la mala companyia. Perquè, mira, ahir em vaig dedicar tota la tarda a recórrer els bars de còctels de Barcelona, sí. Perquè com que Barcelona... Per fer un reportatge, l'excusa era un reportatge pel diari ara, però vaig anar de bar en bar mirant quins còctels feien les coctelaries, perquè ja sabeu que n'hi ha una...
El Paradiso.
Que és el Paradiso, que ha guanyat el com la millor del món. I vaig anar a veure la gent fent cua i tal, i llavors vaig ser la meva mala companyia.
I els vas anar provant tots.
Què tal?
Els vas anar provant un.
I què, val la pena el Paradiso o no tant?
Què?
Val la pena el Paradiso o no n'hi ha per tant?
És un bluff.
Mira, ahir hi havia 2 hores de cua.
Hosti.
Per entrar. És com dir el Bulli. És un tipus de cocteleria que veu del clàssic i reinventa.
Doncs mira, sí que reinventa perquè nosaltres hem començat el programa parlant amb Besdi, que fan un projecte d'immersió de realitat virtual i en aquesta cocteleria, a Paradiso. Sí, tu pots anar i pots tastar, no? Sí. Ho vas provar?
No, però vaig veure un home amb ulleres de realitat virtual.
Sí, sí.
I com que tothom està fent fotos en aquesta cocteleria, jo hi vaig fer també una foto. Uh-huh. Però vaig pensar, què està fent? Però vaja, són aquestes... És a dir... D'alguna manera, les menines de Picasso existeixen perquè hi ha les menines de Velázquez. I totes dues poden ser art i totes dues es complementen i tu has de triar i a mi m'agrada tot.
Mira, tenim un artista que ho coneixes, el Ramiro Fernández, en part, que és boníssim com a pintor. Ja t'ensenyaré quadres seus.
Ostres, és que no sé què faig amb el telèfon, que no sento res, però és culpa meva.
Ah, doncs parla, tranquil·la.
Nosaltres t'escoltem.
Nosaltres et sentim, eh? Uh-huh, que tenim aquí l'estudi el Ramiro Fernández Saus, que és un gran pintor.
No sé què he fet.
Pues res, tu tranquil·la.
No sento res. Me'l cago, nena. Quin desastre.
Les males companyies telefòniques, que ens fan el salt també amb la tecnologia. Mira, fem una cosa, en part... tornem a trucar, provem a veure si, saps, pengem i ja tornem a trucar.
Vinga, fins ara.
Això és el que té també la tecnologia,
el directe.
Que divertit, no? També està fent footing, és molt autèntic, això sí, també és un moment autèntic.
I
m'ha agradat el que ha dit, perdona, el regidor de l'impuls aquest creatiu, que la creativitat mai pot ser un vòmit, no pot ser una reacció, un estat.
És el que deia
el Ramiro ens ho ha dit al principi. Distància.
Ens ha dit, sí, hi poden haver emocions, però després necessites el temps de tranquil·litat per crear, esclar, per elaborar.
L'has de convertir en llenguatge, i això no es fa d'un dia per l'altre.
També és cert que no hi ha cap fórmula, perquè tu pots fer una cosa molt reactiva, després repassar-la i mirar-la i dir doncs funciona.
Sí, també,
a vegades
també.
Tot funciona, tot va bé si acaba bé.
Sí.
I no sempre acaba bé, no. I la fórmula no és matemàtica.
És que
no,
clar, si sempre acabés bé, no?
No hi ha fórmules, no.
No, vull dir, la creativitat ja... O sigui, és molt interessant això, no? Que diràs A i necessitaràs B, i B tampoc funcionarà i necessitaràs C.
Doncs a veure si ens pot dir ABC a l'Empar i sense que es talli, que
tornem a passar-la.
Senti bé. Bon dia, Empar. A veure ara si
hola,
doncs,
bon dia.
Funciona.
Ara sento millor.
Molt bé. Doncs això, la reflexió que estaves fent, doncs a la Verderia et volia doncs, comentar que tenim el pintor, el Ramiro Fernández Saus, que també volia doncs, afegir alguna cosa.
Que ja...
que és molt bo. En Pari, ja et passaré un quadre seu si no el coneixes. És un,
ara ho buscaré, ara bueno. Miraré, corrents.
Sí, t'encantarà.
La Montse és, vale. És molt bona amiga. Sí, sí.
Hola, què tal?
La Montse fa de bona companyia, no? Exacte, veig que sempre sí. Crea xarxa, sí. No? Entre els creadors i sí, que precisament sí. També comparteix, no? I us posa en valor. Això també s'ha de... Doncs això, posa en valor.
Sí, però com Ràdio Obrir la Blareig, ningú, que no en part.
Ostres, i tant. I tant.
Molt bé, doncs què més ens vols dir de com va Benvolguda? És una passada
super
aquest llibre,
bé.
Sí, no?
Bé, mira, saps què? Quan fas una cosa, doncs pot passar que vagi... Que tu vols que tothom s'ho llegeixi, esclar. Pot passar que vagi molt bé de crítica i no tant de públic. Clar. Pot ser que vagi molt bé de públic i no tant de crítica. Però si van bé les dues coses, llavors pots ballar sol sota la pluja, no?
Per això has sortit a ballar, no?
Clar, que més vull, no? Perquè les dues coses són molt difícils. De vegades, són molt difícils. Vull dir, sempre una... Quan en tens una, vols l'altra, no? Si descens totes dues, doncs penses, ostres, això s'acabarà fatal, anirà malament... Ja no pot ser que sigui bonic, no? Però de moment està sent molt bonic.
Mm-hmm. I continues amb el llibre aquest, anar-lo donant a conèixer, o ja estàs començant a escriure?
Jo sempre escric. Ara que he arribat a casa, doncs escriure ara. Però, de tota manera, clar, si hi ha una llibreria o un grup de lectura que vol... que l'autor hi vagi, l'autor naturalment ja ha d'anar i ha d'explicar i també trobar-se amb els lectors, no? Jo crec que aquesta cosa a mi m'agrada, si no la faig és perquè de vegades no puc, no tinc temps, no tinc cotxe, però jo trobo que és plaent anar a parlar amb els lectors i també saber què pensen i també pots aprofitar per recuperar els altres llibres, que a mi sempre m'agrada molt això. Recordo un club de lectura, els acabo venent...
venent llibres que no són teus, ja ho sé.
Els ja ho saben. Mm-hmm. Dic, bueno, prepara que avui vendrem. Llavors els obligo a comprar coses. Ja a la llibreria, sempre ho faig.
No, i és interessant això, no?, el fet de poder compartir, no?, amb els lectors, doncs, aquest procés creatiu. Per acabar, en part, doncs, ara que començaràs a escriure, quan inicies aquest projecte, aquests nous reptes, busques bones o males companyies?
Estic molt sola, però sempre estem molt sols. Jo, mira, les meves bones companyies que em serveixen molt per treballar, mm-hmm. són la gent que va córrer amb mi, que anar a córrer. Jo ara estic mullada, sí, com un poll. Hem estat xerrant, com mm-hmm. si no plogués, de petites tonteries, de coses.
Sí.
Ostres, has vist això? Has vist aquest altre? Doncs a mi això em dona la vida i m'inspira molt. I ara em poso a seure, cansada com un gos, i em poso a escriure. Però és que més vull, no?
Doncs aprofita aquest moment, et deixem
creant. Un punt de
creant.
Naturalitat, un punt de normalitat és, sí, el que ens ajuda, no?, també a crear.
Totalment, tia. Tu ja ho saps, no? Mm-hmm. I de vegades els escriptors parlem poc entre nosaltres. Ens veiem poc.
Sí, molt poc. És una pena perquè...
Els músics queden més que nosaltres, I fan jam sessions. Nosaltres no tant.
No, ens falta aquest punt d'anar al paradiso juntes i no fer 2 hores de cua i passar-nos-ho bé. Clar que sí. Ja ho muntarem, en part. Farem una colla literària i ho muntarem.
Exacte, sí.
Clar que sí.
Vale.
Doncs una abraçada, en part, que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies, guapíssima. Merci per agafar-nos.
Adéu. I vet als músics, quedeu més o no? Perquè també hi ha moltes lluites, no? I molts egos i s'acaben trencant les bandes.
Sí, exacte, també depèn. Hi ha moltes capelletes també dins el món de la música, però sí que els que són més melòmans, doncs sí, que fan improvisacions i es troben en locals i van tocant, sí.
El cert és que nosaltres avui encantats de retrobar-nos amb tu aquí, no? En directe i a l'estudi. Ha estat també, doncs, un plaer, perquè sempre ens acompanyes, doncs, a tenir-te, doncs, a l'Imperi, al Beni Bidi Bici, diguem.
Tenim 5 minuts,
sí,
oi? I per tenir a la Ivet, per tant, fem-li un, no?, un tercer,
clar,
grau.
Aprofitem.
Presentarà aquí Sabadell, no?, d'aquí...
El dia 3 de novembre a la Fundació Bosch i Cardellà, que encara no és oficial, però ja ho
comencem. Fem l'espoiler aquí. I què fareu a la Fundació Bosch i Cardellà? A veure, Ivet, explica'ns quina serà la proposta.
Bueno, presentaré un nou poemari que he fet que es diu Camí del Text i conversarem amb la Montse. I això, moltes ganes de venir a Sabadell, que ara fa temps que no vinc, de fet, molts anys fa, crec, que fa com 15 anys que no vinc a actuar o a recitar. Sí.
És quan ens vam conèixer.
Clar, doncs ja tocava, 15 anys, ha passat molt de temps.
Exacte.
I t'agrada també el fet de fer propostes com aquestes, de compartir, igual que ara l'Empar, no?, explicava de les presentacions de llibres, a tu t'agrada també doncs, fer aquest tipus d'acte?
De compartir amb els lectors, i... sí, evidentment. No? Necessites sentir una mica el feedback, no?, també de la gent, perquè és també com sentir-te estimada, no?, també. Sobretot quan cantes o expliques la teva vida i les teves emocions. Quan fas una obra que és més de ficció, ho desconec, com ho sents.
Però no? Quan és un projecte així tan personal,
personal,
no? Que
et sents com estimada, sí, i si no et sents com molt jutjada, també. Saps? Et sents com, ostres, sóc mala persona o sóc...
Doncs segur que aquí a Sabadell t'acollirem molt bé i segur que sortirà doncs, una proposta molt interessant. Ara, clar, estàs fent moltes presentacions, també?
Sí, bueno, tot just estic començant, sí, sí.
I de moment, quina rebuda està tenint?
De moment, tot molt bé.
Contenta?
Molt contenta.
Sí, vam anar amb la Ramiro.
L'altre dia vam anar-hi amb la Montse, a la llibreria Ona, va veure la presentació d'aquest llibre, a mi em va encantar. Molt maco.
Clar, perquè no és una presentació, ella també recita, també sí. Canta, és
un
gairebé...
Un espectacle.
Un espectacle en format de presentació de llibre, és un luxe, no? Mm-hmm. Per l'editorial també penso...
Sí, doncs és una proposta molt diferent. Nosaltres també, quan arribi el moment, el 3 de novembre, doncs ja et farem una entrevista com pertoca, doncs
i si
amb
la Jordina
tota la proposta...
tot ens surt bé, també tindrem una altra sorpresa al maig, no?
I tant. Sí. Ja la direm.
Ai, ara no ho podeu deixar així.
No, guapa.
Va, una mica alguna...
Jordina, cantaràs.
Sí. Recitaràs?
No, tampoc.
Aniràs amb bones o males companyies?
Recitar encara podria fer-ho, cantar millor que no canti.
Deixem els artistes, que per això tenen el talent i la veu interior que necessiten compartir. Moltíssimes gràcies a tots quatre, com sempre, un plaer.
Gràcies, Raquel, per estimar-nos tant.
Sí, a tu.
I ajudar-nos.
Ens retrobem d'aquí 15 dies en aquest imperi, que sempre és un misteri.
El tema.
Quin tema vam dir?
El Ramiro ha proposat un tema molt bonic que es diu la novetat en la creació.
Sí.
És a dir, el valor que té la novetat quan s'inclou en aquest món de contínua novetat.
Si li donem, quin valor li donem a la novetat?
I
o molt o no?
Uh-huh.
No sé.
Doncs d'entrada jo crec que en aquesta societat no, actual, molt. Ara tot sí. És bo tot negatiu, però...
Ara ens hem de posar el racó de pensar i d'aquí 15 dies...
No, si a mi el cap sempre em bull quan fem aquesta secció, abans de preparar-la, durant i després. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Si un temps remot, també sóc jo. Si és a punt de caure tot, aquí sóc jo. Que cap estrela és fortuït, que el cel no fa res perquè